Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura, però no l'ha desconvocat per assegurar que el candidat Carles Puigdemont se sotmeti a un debat amb totes les garanties. Així ho ha explicat en una compareixença al despatx d'audiències de la cambra aquest dimarts al matí, on també ha deixat clar que no proposarà cap altre candidat a la investidura perquè Puigdemont té tota la legitimitat i tot el dret de ser-ho. Torrent també ha subratllat que ni la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional no decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat. Val a dir que els Mossos d'Esquadra han tancat les entrades al Parc de la Ciutadella aquest dimarts des de primera hora del matí i l'accés és restringit als diputats, treballadors, empreses de serveis i mitjans de comunicació acreditats que han de passar els controls per la porta del Passeig Picasso. L'accés del Passeig Lluís Companys està completament tancat. L'accés al zoo, per dins del parc també està tancat i, en canvi, els centres educatius del recinte imparteixen classe amb normalitat. El dispositiu s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia espanyola per motius de seguretat en haver-hi convocat el ple d'investidura a les 3 de la tarda i una concentració de l'ANC a la mateixa hora en què està prevista la sessió parlamentària. Canviem d'assumpte. En clau econòmica, els comerciants de la demarcació de Lleida tenen bones perspectives. Pimec Comerç veu amb optimisme la campanya de vendes per aquest 2018. Miriam García, UAU, Lleida Ràdio.
La patronal de la petita i mitjana empresa assegura que l'any passat van notar una lleugera davallada en les vendes. Darrerament, però, asseguren que hi ha hagut un canvi d'actitud per part dels consumidors. Ho explica Manel Llaràs, president de Pimec Comerç a Lleida.
Sí que el 2017 potser no ha sigut l'any que haguéssim volgut que fos comercialment. Sí que sé que també han viscut unes situacions molt especials, però la campanya de dalt, en línia general, ha anat bé a tothom. Per tant, jo diria que des de que va començar el Black Friday fins ara està anant la cosa relativament bastant bé. I sí que es veu un canvi d'actitud també amb el consumidor, de molt més optimisme a l'hora de comprar, i això també per tant de que aquest any 2018 serà bo pel sector comercial.
És per això que aquest 2018 les actuacions i iniciatives promogudes per Pimec aniran a intentar obtenir millors resultats que els de l'exercici anterior per a les petites i mitjanes empreses de la demarcació.
Canviem d'assumpte. El Banc del Temps a Sant Cugat continua creixent en hores intercanviades. Durant el 2017 l'entitat ha augmentat tant els intercanvis individuals com els grupals, que s'han convertit en l'ànima de l'entitat. L'espai, que aquest dissabte ha celebrat el seu 13è aniversari, ha tancat el darrer exercici amb 537 usuaris, 95 hores individuals intercanviades i 376 de grupals. Ens informa Sergio Morales des de Cugat.cat.
Bon dia. Durant 13 anys, el Banc del Temps s'ha anat adaptant a les necessitats dels seus usuaris, que actualment reclamen principalment intercanvis grupals. Els idiomes, el ioga, la informàtica i les tasques d'ajuda a la gent gran són algunes de les activitats més sol·licitades en el darrer any. Sentim la tinenta d'alcalde de Progrés Social, Susana Pellicer.
Es va consolidant poc a poc, es va consolidant amb un augment d'hores d'intercanvi, tant grupal sobretot, que és la tendència que tenim ara d'intercanviar experiències per grups, allò que individualment com individuals, i amb quantitat de varietat d'idees. Nosaltres sempre diem que Sant Cugat és una ciutat solidària, i jo crec que hi ha dos elements Sant Cugat, una cosa el Banc del Temps i l'altra el voluntariat.
En aquesta línia, l'entitat també ha organitzat el 2017 activitats paral·leles per fomentar la cohesió entre els socis, una vessant que es vol potenciar aquest any.
I encara recordarem la notícia que obria aquest butlletí. El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura, però no l'ha deixat convocat per assegurar que el candidat Carles Puigdemont se sotmeti a un debat amb totes les garanties. Així ho ha explicat en una compareixença al despatx d'audiències de la cambra aquest dimarts al matí. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
A
Arriba a Girona l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Aquest any, Girona viurà 24 atraccions mai vistes a Europa.
Més de 80 artistes de 12 països.
Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos, malabaristes i trapezistes.
Les millors atraccions mai vistes als circs europeus.
Del 22 al 26 de febrer, 5 únics dies sota la gran carpa sense columnes al Camp de Mar de la Devesa.
Compra ara la millor butaca a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, són les 11:05. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, dimarts, dia 30, ja estem acabant aquest mes de gener, el primer mes de l'any. Demà dimecres entrem ja a l'últim dia i dijous ja hi ha aquest canvi de mes. Però bé, avui, com dèiem, dia 30, tornem a tenir el sol. Sembla que avui, com a sol lluent, com a protagonista, sembla que avui es repetirà la mateixa tònica de temps que ahir, uns matins dels frescots. Com surt el sol, la cosa es va escalfant un xic, l'ambient, i quan es torna a amagar, doncs tornem el temps a refrescar. Però sembla que després ho comprovarem, que el temps continuarà amb aquesta mateixa tònica. Veurem doncs, el que ens explica en Sergi Corral, que el tindrem a l'apartat del temps per la meteo. A part del temps, també, com no, aquest resum de premsa per la gent que encara no hagi anat a buscar, a cercar, a comprar en els seus llocs habituals, ja sigui la llibreria, sigui el quiosc, ja sigui la gasolinera, ja sigui el supermercat. Doncs explicarem, ens explicaran, més ben dit, amb aquest resum de premsa, què s'hi pot trobar avui a les capçaleres del diari, de què parlen avui. Doncs, tot això ens ho explicaran l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Teis Trujillo, l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. També tenim temps per als sants, tenim temps per als aniversaris i tenim temps per les notícies que passaven a casa nostra ara fa un any i que se'n feien ressò als informatius, i també el que passava ara en fa 5. I per acabar, amb el refrany o frase del dia. Avui la Montse Hidalgo, la seva proposta dintre els 5 cèntims, aquesta secció dels dimarts, aquest espai de divulgació econòmica, entrevista a Modest Ginjoan, director de l'Observatori de la Patronal PIMEC. I després de la Montse Hidalgo, una altra veu femenina dels dimarts, com és la Sandra Balaguer, amb Gent amb Valors. Avui, doncs, a la secció de Gent amb Valors, presenta el projecte Porta'm a l'Or, una iniciativa veïnal nascuda del Pla Buits de l'Ajuntament de Barcelona. D'aquest pla ens entrevista a Paula Llaurador, coordinadora del projecte. I a l'apartat d'entrevista, que condueix a Belfon avui, el protagonista és Boris Weissmann, que ens parla d'aquest quart curs de guies del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. I en tots aquests continguts acabarem aquesta primera hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, però, com sempre fem, i que no ens falti mai, acompanyats, maridats, amb música. Música de la bona, música gran reserva, música que ens acompanya entre una secció i l'altra, entre un grup o de seccions o una altra. Sempre ens va bé, doncs, fer servir aquesta paraula. A mi m'agrada, maridar la veu amb la cançó. Perquè si no, tant de veu, potser seria pesat, i així va bé, doncs, entre una secció i l'altra, i posem aquest intermig musical. Molt bé, són les 11:09, i si els hi sembla bé, comencem i ho fem parlant del temps. Música. parlant del temps, marxem cap a les dues estacions que també avui coincideixen amb temperatura. Fa poc no, fa poc, com he arribat i ho posava tot en marxa, la preparació per començar ja el programa, sempre els poses en marxa les pàgines webs, que a vegades es carreguen, a vegades els costa un xic, depenent del dia. Doncs hi havia diferència. Ara, en aquesta hora del matí, podem dir a les 11 i 10 minuts, totes dues estacions, tant la del Club Nàutic a l'Escala com l'estació meteorològica de meteolescala.com, l'estació del Cos del Llop, doncs ens marquen la mateixa temperatura, 9 graus amb 1, una humitat del 86% i una sensació tèrmica també que és igual que la temperatura. Tot i que la humitat del Club Nàutic és un xim més elevada. La humitat del Club Nàutic, els seus baròmetres marca un 92%. Molt bé, doncs, dites les temperatures, els valors de temperatura, ens anem a la previsió meteorològica des del bloc d'en Sergi Corral, que ens diu que avui tindrem un cel serè tot el dia amb un panorama sense núvols, ambient molt plàcid i agradable al centre del dia. De matinada fa fred, però res atípic per les dates. En quant al vent, hem començat amb un oratge molt fluix de matinada en calmes ara al matí. A migdia dominarà el xaloc molt fluix que al vespre ja calmarà i la mar arrissada tot el dia. Pel que fa demà dimecres, ja últim dia del mes, un cel força tapat de matinada en núvols baixos que a mig matí s'aniran esqueixant i acabarà per dominar un cel serà a migdia i tarda, ambient més humit que dies passat, però encara agradable a migdia. El vent, calmes de matinada, mitjor fluix de força 2-3 a migdia i tarda. El vespre anirà tombant a garbí, la mar arrissada tot el dia. La temperatura és 13 graus en 6. Podríem dir que demà amb petites variacions, però també tindrem un temps bastant agradable. De moment no s'esperen que hi hagin canvis, almenys pel que fa avui i pel que fa demà, aquests canvis forts de temperatura, allò que han tret una muntana forta o que plogui. Bé, de moment això és el que ens porta el temps, ja deixem el temps i anem a saber què ens porta avui la premsa general. Ens ho explica l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
Els diaris, com cada matí de nou, segon pas pel quiosc. A aquesta hora ens fixem en els diaris de la premsa generalista, aquelles portades d'informació general, aquells diaris que s'editen a Catalunya, que tenen un abast global. Un repàs que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, evidentment, en tema coincident a totes les portades, la sessió d'investidura d'aquesta tarda i la pressió que envolta aquest ple tan excepcional centra en l'atenció informativa de totes les capçaleres. Comencem a parlar del diari Ara. Amb quin titular d'obertura avui?
Doncs màxima pressió sobre Torrent i recorda que el Tribunal Constitucional, que aquest migdia analitzarà les al·legacions, reitera l'avís al president del Parlament. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP es decanten per votar la candidatura de Puigdemont i desobeir d'aquesta manera. A la fotografia de portada hi veiem l'entrada principal al Parlament amb dos homes que s'hi passegen pel davant brandant banderes espanyoles.
En portada de l'Ara també per a un titular per a un nou escàndol.
Sí, que sacseja els fabricants de cotxes alemanys que van provar en humans els efectes dels gasos dels vehicles dièsel.
Cop d'ull ara a la portada de La Vanguardia, on es repeteix el terme pressió i titula Puigdemont trasllada a Esquerra Republicana la pressió de la investidura.
El diari amplia continguts dient que el candidat demana empara al president del Parlament per assistir al ple i també que el jutge impedeix a Jordi Sánchez i a Oriol Junqueras anar a la sessió. La fotografia torna a ser pels escorcolls policials a la Junquera.
I en clau internacional, La Vanguardia parla del cas Russiagate, que continua portant cua a l'administració nord-americana.
I que ha obligat, de fet, a dimitir el número 2 de l'FBI per les crítiques de Donald Trump.
Tercera portada del matí, portada del periòdico. Puigdemont aboca Esquerra Republicana a desobeir. Aquest és el titular d'obertura. El periòdico també avança avui que un diputat de la llista de l'expresident llegiria el discurs en nom del candidat absent.
I el diari també es fa ressò de l'ús que la indústria del motor a Alemanya ha fet de cobais humans. Ja n'hem parlat, ens fixem, per tant, en un altre titular del periòdico, el que diu que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, manté el seu pla d'oferir enterraments a low cost mentre no hi hagi funerària municipal.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, on hi llegim com a gran titular investidura a punt.
Diu que el candidat acredita al Tribunal Suprem la seva condició de diputat, entenent que no li cal el seu permís per exercir els seus drets. La fotografia de portada també pels controls policials a la Jonquera. Agents escorcollen un maleter.
El resum de premsa per l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I després del resum de premsa, sants aniversaris i més. I comencem per el santoral. Avui, dimarts, dia 30, ens marca el calendari Santa Serena, Santa Martina i Santa Sabrina. Mira, tres sants en femení. Dos felicitats per totes, en aquest cas totes les que avui celebrin el seu sant. I felicitats per tots i totes que avui celebrin el seu aniversari. I avui també és l'aniversari del cantant Phil Collins, que en fa 67, l'actriu Vanessa Redgrave, que en fa 81, i Christian Bale, aquest actor anglès, que en fa 44. Britànic, perquè ell és galès, eh? No sé si té alguna referència amb algun altre conegut que porta aquest mateix cognom. Molt bé, doncs aquests són els que avui és el seu aniversari i després dels aniversaris a notícies. Què passava ara fa un any? Parlaven de la donació de sang, la primera que es feia a l'escala ara fa un any, que també s'encetava igual que fa poc, també en parlàvem ahir, sobretot, també es feia aquest balanç de la donació de sang. Doncs ara fa un any es deia que la primera donació de sang d'aquest any a l'escala deixa un balanç de 83 donacions. Això suposa un increment respecte a les últimes edicions, si ben bé no arriba als índexs que es mantenien fins ara fa dos anys. Bé, aquest any també la cosa anava per aquí. I ara en fa cinc, que es parlava, una de les notícies era que, finalment, ahir el Departament de Salut va confirmar el que tothom ja sospitava, l'adjudicació definitiva de la gestió del CAP de l'escala a l'empresa Eulen. Això era fa 5 anys, eh? Han canviat bastant les coses a l'actualitat, perquè Eulen ja no gestiona el CAP, sinó que el continua gestionant la Fundació Salut Empordà. I per acabar amb el refrany o frase del dia, diu: ha fugit el passat, el que esperes és absent, però el present és teu. Bé, i és aquell moment que tot això ho maridem amb música. Ells són colombians, Morat, aquest grup de joves que també ha sortit amb molta força dintre d'aquest panorama pop, i un veterà ja, com és Juanes, tots dos de Colòmbia, tant el grup com el cantant, amb aquest tema, Besos en Guerra.
Y un beso no bastará, y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento.
mí nunca fue un juego. Para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme.
Morat, per una banda, i Juan Antonio Juan Esteban Aristizábal, conegut com Juanes, per altra banda, amb aquesta cançó Besos en Guerra, tant el grup com Juanes colombians, tots junts per fer aquesta col·laboració amb aquest tema, Besos en Guerra. I dels Besos en Guerra, amb els 5 cèntims que ens aporta la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui, amb una entrevista a Modest Ginjoan, director de l'Observatori de la Patronal PIMEC. Segons les dades de la darrera enquesta sobre l'evolució de la petita i mitjana empresa industrial catalana, el 2017 va tenir un comportament favorable i s'espera que el 2018 continuï amb dinàmica positiva.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Dos de cada tres empresaris de petites i mitjanes empreses preveuen un augment de l'activitat industrial per l'any 2018, si bé hi ha un 8% que augura una disminució. Les xifres recollides a la darrera enquesta sobre l'evolució de la pime industrial catalana, elaborat per la patronal PIMEC, dibuixa un panorama positiu, però 3 punts inferior que ara fa un any. Avui volem fer 5 cèntims sobre aquestes previsions amb Modest Ginjoan. Ell és el director de l'Observatori de la PIMEC. Benvingut, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Els resultats de l'enquesta permeten mantenir l'optimisme en la recuperació industrial a Catalunya?
A la vista del que nosaltres hem detectat en aquesta enquesta, es pot afirmar que sí. És a dir, hi ha un volum de respostes positives que supera en 58 les negatives, en 58% les negatives, és a dir, que de 100, si el sector és 100, un 66 ha dit que vendrà més, un 8 ha dit que vendrà menys, i per tant el saldo positiu és un 58. Això és un resultat que dona continuïtat al que s'havia observat a les expectatives de l'any anterior i el considerem molt positiu.
Segurament li han fet aquesta pregunta en més d'una ocasió. Portem un trimestre fent-se aquesta pregunta. Quin ha estat l'impacte del debat polític? L'enquesta permet mesurar-ho en xifres?
Nosaltres hem fet una pregunta específica sobre aquesta qüestió i, com vostè diu, es concentra en el... Si va haver efecte, es va concentrar en el darrer trimestre de l'any 2017, i el que a nosaltres ens surt és que un 18% del sector va patir alguna conseqüència. El tres quartes parts del sector, el 75%, no va notar absolutament res. I un 18% va tenir alguna conseqüència en el sentit de disminució de vendes. Llavors, això és una cosa que està, sembla molt concentrada, com vostè ha dit, en el temps, i en aquest percentatge d'empreses que han tingut uns impactes, d'acord amb l'enquesta, que són variables, des del que ha tingut una conseqüència menor d'un 1% fins als que n'han tingut, d'acord amb el que nosaltres hem plantejat l'enquesta, fins a més del 3%. Bé, això és una barreja, diguem, de situacions de diferents empreses i en qualsevol cas és així i nosaltres tampoc no li donem més importància. És a dir, ha tingut alguna conseqüència a la llum d'aquestes dades, s'ha de dir que sí, però a la vista del balanç global de l'any 2017, li he de dir, suposo que m'ho preguntarà després, però el 2017 això no ha tingut incidència globalment.
Parlem d'aquest 2017, com l'hem tancat, perquè ens hem focalitzat molt, potser també els mitjans hem insistit molt en aquest darrer trimestre, però hi ha hagut exportacions, hi ha hagut producció, hi ha hagut dinamització de les contractacions. Quines xifres podríem resumir d'aquest 2017?
Doncs miri, nosaltres hem avaluat xifra de vendes, xifra d'exportació, xifra de plantilla i activitat inversora, i després també resultats globals. I agafat com un paquet, el resultat és que el 2017 ha estat un bon any. Ha estat un bon any perquè, doncs, per la mateixa mecànica de càlcul, que és mesurar respostes positives menys respostes negatives, doncs vendes un 44% és positiu. El saldo, el 44%, és positiu. En exportacions, un 44% també és positiu. Millor que no pas a l'any anterior, encara. És a dir, venim de registres d'exportació que marquen, a nivell de tot Catalunya, marquen rècord cada any que passa, i sembla que el 2017, a la vista d'aquestes dades i també dels registres que ja coneixem, continuarà sent un any exportador el millor de la història. Bé, per tant, això també és positiu. Més de dues terceres parts de les empreses han fet inversió. És una proporció lleugerament inferior a l'any anterior, però globalment entenem que és molt positiva. La nació de les inversions també ens indica una bona perspectiva pel sector industrial de PIME, en el sentit que més d'un 60% de les inversions van destinades a augmentar capacitat productiva. Una empresa no inverteix en nous equipaments ni fa instal·lacions més grans si no té una expectativa de poder vendre allò que farà. Per tant, creiem que aquí, al darrere d'aquesta decisió d'augmentar capacitat productiva, se n'ha de fer una lectura d'expectativa positiva, com després hem vist amb la pregunta primera que vostè m'ha fet, que efectivament les perspectives són bones. Doncs la capacitat de producció ha estat el principal destinatari. Les plantilles també s'han mogut en sentit positiu. Hi ha hagut un creixement de l'ocupació, no tan gran com en el conjunt de l'economia, però també hem de saber que parlem del sector industrial. I el sector industrial és un sector on els nivells de productivitat i d'automatització són molt importants. Per tant, la creació d'ocupació és normal que tingui un ritme menor que no pas el del sector del turisme, per exemple, o del sector de serveis personals, que són més intensius en mà d'obra. El fet que hagi crescut prop d'un 2% l'ocupació en un sector com aquest, nosaltres també l'interpretem amb molt positiu. I finalment hi ha una altra dada que també volem destacar, que d'aquesta no en tenim la comparativa amb l'any anterior perquè no la vam fer aquesta pregunta, però que és prou il·lustrativa. Els hi vam preguntar a les pimes industrials com havien anat els resultats empresarials, beneficis, en relació a l'any anterior. I un 50%, bé, un 49% i escaig ha dit que havien estat millors que els de l'any 2016. Un 29% que havien estat iguals i un 22% pitjors. El saldo, mirant els positius i els negatius, és d'un 26% en el sentit de que s'ha tingut millors resultats dels esperats. Per tant, el balanç des d'aquesta perspectiva, més enllà d'incidències petites que un pugui anar a analitzar, globalment el 2017 com ha estat per la PIME industrial catalana, ha estat un bon any.
Estem en dinàmica positiva. Això del futbol ja farien tot un debat, però en economia també cal tenir-ho en compte. Aquesta dinàmica positiva ens permet ser... Vostè ha dit moltes vegades la paraula optimista de cara a aquest 2018. Veurem que la indústria més arrossegui altres sectors de la nostra economia cap a una, no sé si dir-li consolidació de la sortida de la crisi. Veurem crear ocupació. La indústria arrossegarà la resta de sectors catalans?
La indústria, per definició, arrossega. La indústria té una activitat, és una activitat motriu, al darrere de la qual hi van serveis. Serveis professionals, serveis de transport, serveis de distribució, etc. Per tant, si la indústria funciona, una bona part de l'economia funciona. El fet que la PIME industrial tingui una bona expectativa, jo crec que és bo pel conjunt de l'economia catalana. I de fet, tots aquests passos en els que doncs, ara estem comentant d'evolució venen a confirmar una consolidació de la recuperació que s'està produint des de l'any 2013. Continuem en aquesta dinàmica positiva i des de PIMEC creiem que després d'uns anys molt durs, des del 2008 fins al 2012, que han estat uns anys de crisi duríssima, i que ha suposat la desaparició de milers d'empreses, després de tot aquest episodi tan llarg i dur de passar, les empreses que han quedat s'han enfortit molt i s'han espavilat per trobar mercats exteriors i han fet un esforç d'adaptació extraordinari. I avui jo diria que les empreses se senten fortes.
Per aquesta mateixa regla de tres, si les pimes funcionen, Catalunya va bé?
En bona part sí. En bona part sí, perquè les pimes són una part molt important de l'economia catalana. Les pimes per elles mateixes són uns protagonistes més, conjuntament amb les grans empreses, conjuntament amb els serveis públics, etc. És a dir, l'economia és un tot. Ara bé, que el sector de pimes i encara més l'industrial, pel paper motriu que té, que aquest sector funcioni és sense cap mena de dubte una bona notícia, perquè representa una part del 70% de l'ocupació del país, de manera que del sector privat, de manera que funcionin les pimes és un bon indicador.
Doncs amb aquesta dada ens quedem, amb aquests bons indicadors, i aviam si tant de bo aquests auguris es compleixen aquest 2018. Modest Guinjoan, el director de l'Observatori de la PIMEC, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Eren els 5 cèntims que ens portava la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista a Modest Guinjoan, director de l'Observatori de la Patronal PIMEC. I la música que ens la porta Pablo Alborán amb aquest tema que es titula No vaya ser.
Para amar, no hay forma de acertar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós que el hambre que tienes. Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te ahí. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. mente, no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed, espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. Vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me
Pablo López, que ens acompanyava fins a les 11:36 minuts, que anem amb la segona de les veus femenines que tenim aquesta primera hora, com és la Sandra Balaguer, amb la secció Gent amb Valors, que és el testimoni, les vivències i l'experiència del voluntariat de les persones que protagonitzen aquest espai. I avui parla amb Paula Llaurador, coordinadora del projecte Posa'm a l'Or, una iniciativa veïnal nascuda del Pla Buits de l'Ajuntament de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Enmig d'una gran ciutat com és Barcelona, també hi ha espai per l'agricultura urbana. Avui a la secció Gent amb Valors us volem presentar el projecte Porta'm a l'Hort. És una iniciativa que promou l'agricultura ecològica, l'associacionisme, el cooperativisme i la inclusió social al barri Porta del districte de Nou Barris. En parlem amb la Paula Llaurador, que és membre d'aquest projecte. Paula, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. Encantada.
Benvinguda al programa. Parlem d'aquest Porta'm a l'Hort, que és un projecte, com dèiem, que va sorgir el 2013 del Pla Buits de l'Ajuntament de Barcelona aquell any. Per tant, acabeu de celebrar el quart aniversari. Explica'ns com va començar a formar-se aquest hort.
Doncs, mira, quan va sortir la iniciativa dels Pla Buits, es va proposar als diferents barris de Barcelona i llavors des de l'Associació de Veïns es va creure interessant, no?, aprofitar aquesta oportunitat per fer alguna cosa, no?, a nivell de barri de Porta. Llavors es va crear un procés participatiu, es va generar un procés participatiu amb el veïnat i es va decidir que, ja que era un espai propi, ja que havia sigut un espai propi d'horts, no?, el districte de Nou Barris i així, doncs per què no promoure aquest tipus, diguem, de projectes. Llavors es va definir com a hort socioterapèutic i educatiu amb diferents objectius, entre els quals hi ha la participació ciutadana, i això ja es va començar a impulsar com a projecte així.
Com ens hem d'imaginar, Paula, aquest hort? Quines dimensions té? On es va ubicar?
Aquest hort està en un espai bastant estratègic perquè, així com d'altres espais estan més amagats, aquest és una cantonada. Són uns 800 metres quadrats que antigament, bueno, que abans havien sigut un pàrquing, un solar buit, que es van haver de picar, es van construir els bancals tot de zero per part de les veïnes que van participar en un inici al projecte. I ara actualment, això, tenim 6 bancals, comunitaris, o sigui, decidim entre totes com què hi plantem i quan i com. I llavors tenim un espai de pèrgola, un sostre, un teulat, que no és impermeable, però almenys a l'estiu ens permet estar allà com més arrecerats del sol. I allà és on hi fem les assemblees, on hi hem fet alguna activitat. També tenim un espai aula amb diferents taulers de taules metàl·liques per plantar i per fer-hi planter, un petit hivernacle. Tenim els marges coberts amb diferents enfiladisses, moltes aromàtiques mediterrànies i alguns arbres fins i tot.
Deies, Paula, que decidiu entre tots. Quantes persones i entitats participeu en aquest projecte?
Podríem dir que no podríem posar un número exacte, perquè com que és un espai obert i comunitari, la gent entra, surt, però el grup motor, com si diguéssim, a l'assemblea gestora, formem part unes 10 persones màxim, així més fixes, més potents. Llavors és això, com que va sortint i entrant gent, ara ve gent nova, i es comença a incorporar al grup i així, en marxa de més vella, relleus així.
Has parlat d'una assemblea, com us organitzeu?
Jo és que des del principi no hi era, però per lo que m'han anat explicant, hi ha hagut com diferents models d'organització interna. Va començar, clar, era un projecte molt ambiciós, van crescar moltíssima gent, llavors s'organitzaven a través de comissions, i ara, com que no som tantes, el que fem és, sí que tenim alguns responsables, però hi ha la figura de coordinació, i a partir d'aquí, es van coordinant les diferents responsables que tenen altres tasques més concretes.
Dèiem al principi que hi feu agricultura ecològica. Quins productes produïu?
Produïm sobretot hortalisses. Hortalisses, fruiters, tenim 4 fruiters només, però sobretot hortalisses de temporada. No utilitzem, com deies, productes químics. De fet, sempre que afegim alguna cosa intentem que sigui natural, com per exemple puri d'ortiga, o puguem fer naltros també. De fet, també és d'haver un espai d'aprenentatge, i englobant-ho tot és un espai on aprenem tant agricultura ecològica, o sigui, les tècniques pròpiament dites, com el motiu pel qual, o els motius pel qual prioritzem aquestes tècniques. Com, per exemple, això, no? La protecció del medi ambient, del sol, la fertilitat del sol, la contaminació, etc.
I què passa amb la collita? Què en feu d'allò que produïu?
Com que, de fet, la collita, o sigui, la producció no és l'objectiu principal de l'hort, tampoc fem una producció, no tenim una producció molt gran com podrien ser altres espais d'aquí al barri mateix, sinó que el que fem amb la collita que tenim és, si no és molt excessiva, si no hi ha molts excedents, la repartim entre les persones que hi hem estat treballant en aquell dia. El dia de recol·lecció, doncs, ens la repartim equitativament. I si no, de fet, en altres ocasions el que també fem són dinars populars. Paelles, barbacoes, en el que aprofitem la producció per convidar altra gent. I sí, el que no podem fer és vendre la producció. Mm-hmm. Per això el que fem és, o sigui, compartir aquesta producció amb la gent que vingui als dinars populars que muntem.
De fet, tu mateixa...
En el marc de jornada.
Mm-hmm. Tu mateixa avançaves, Paula, fa una estona que la producció no és l'objectiu principal, sinó que aquest espai, aquest hort, s'ha acabat convertint en un espai de trobada, de relació entre gent del barri, no?
Exacte. Sí, perquè abans, com deies, sí que, a part de persones, no, el que també som entitats, neix de l'associació de veïns, però ha acabat esdevenint un punt de trobada, sobretot amb entitats que formen part de l'Ateneu La Bòbila de Porta, que està aquí al costat, i també amb altres entitats del barri i fins i tot centres educatius, centres ocupacionals, que han estat vinculats des del principi. I això, de fet, ara també és de bé, no? un dels objectius, fer d'aquest espai un espai de trobada i consolidar-lo com a tal, perquè és el que li dona legitimitat, no?, a l'espai. Si és un espai que s'utilitza, si és un espai que enriqueix el teixit associatiu del barri, és el que li dona més mèrit, no?, com si diguéssim.
Que recordem que estem parlant d'un hort que està enmig doncs, d'habitatges, no?, a Barcelona, a la gran ciutat. Demana molta feina mantenir aquest espai?
Sí que demana feina, de la mateixa manera que un hort al mig del no-res o en un espai més rural. El que sí que és veritat és que, clar, com que és treball tot comunitari, és treball voluntari, sí que costa allò enganxar la gent perquè s'impliqui una miqueta, no?, a nivell de manteniment. I això. Sí.
Paula, personalment, a tu, què t'aporta participar en aquest projecte? Com hi vas entrar?
Jo hi vaig entrar perquè, bueno, tenia col·legues que hi estaven implicats i com que, bueno, he estudiat ambiental, sense ser ambientòloga, i he fet un postgrau que es diu Dinamització Local Agroecològica, el tema d'horts urbans, horts socials, el treball comunitari, la participació ciutadana, tot això són coses que m'engresquen bastant, a part del tema de l'agroecologia, sobirania alimentària, i com que és un punt, o sigui, un hort urbà, és un lloc, un espai, no només físic, no?, que pot incloure tots aquests conceptes i es poden treballar totes aquestes coses, sobretot també temes d'educació ambiental, vaig creure, bueno, que era una super oportunitat per poder desenvolupar-me tant a nivell professional com a nivell personal.
I a nivell personal?
I sobretot això. A nivell personal, per tots els coneixements que puc obtenir, no només coneixements que puc obtenir de les persones amb qui comparteixo aquest espai i el vincle que crees amb elles. És el més enriquidor, trobo.
Paula Llaurador, escolta, moltíssimes gràcies per explicar-nos en què consisteix aquest projecte de Porta'm a l'Hort, com dèiem, aquesta iniciativa ecològica, cooperativa, que podeu trobar al barri de Porta del Districte de Nou Barris de Barcelona per molts anys.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies per estar amb nosaltres.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem conegut aquest projecte Porta'm a l'Hort, l'ha parlat a la Paula Llaurador amb la Sandra Balaguer sobre aquest projecte nascut del Pla Buits de l'Ajuntament de Barcelona l'any 2013. Bé, continuem i ho fem amb música, aquesta vegada amb l'Oreja de Van Gogh, el títol Estando Contigo.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar.
Tú que protegías la vela si empezaba a temblar.
Tú que me leías cuentos que me hicieron volar.
Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás.
Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz.
Estoy contigo. Estoy contigo.
Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó.
Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor.
Oh. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor.
Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz.
Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo.
Y cuando sientas que tus...
Bé, dèiem l'oreja de Van Gogh, però aquí hi ha moltes col·laboracions en aquesta cançó, entre altres com la d'Ana Torroja, d'Andrés Suárez, de David Otero, Funambulistas, Melendi, India Martínez, etc, etc. Estoy contigo. 11:49 minuts, quasi 11:50, 10 minuts per arribar al punt de la una, i anem amb l'entrevista, aquesta secció que condueix a Belfont, i avui parla amb Boris Weissmann sobre aquest quart curs de guies del Parc Natural de les Illes Medes, el Montgrí i el Baix Ter.
Sí, a l'apartat d'entrevista d'avui parlarem del Parc Natural, el Parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, i especialment des de l'òptica del curs de guies, el quart curs de guies que s'organitza al parc i que comença precisament aquesta setmana, demà passat, dijous, dia 1. Per parlar-ne tenim en antena el professor d'aquest curs, el Boris Weissmann, una veu ben coneguda ja a Ràdio L'Escala. Boris, bon dia, com anem?
Bon dia, anem molt bé, anem bé. Acabant d'ultimar el curs, que comença demà passat.
Hi haurà moltes inscripcions? Molta gent s'hi ha apuntat aquest any?
Bueno, pues sí, ja el tenim... Em sembla que queda una plaça lliure. I el tenim gairebé a tope.
Home, ja t'ho he dit altres vegades, doncs encara sóc a temps d'apuntar-m'hi.
Pues l'aprofitaries bé, perquè tothom que s'ha fet el curs aquest l'ha disfrutat molt.
Mm. Explica'ns una mica, en què consisteix aquest curs?
Bueno, això és un curs teòrico i pràctic, que fem en els últims 4 anys, perquè aquesta és la quarta edició, en la qual s'adreça a gent que treballa en el territori, en l'àmbit del parc. Pues gent que fa pues turisme rural, educadors ambientals, guies de la zona, empreses de turisme actiu, turismes de natura, tot aquest tipus de gent que treballa en l'àmbit del parc i que vulguin millorar el servei que donen als seus clients. Aleshores, durant aquest curs, difonem els valors del parc, els valors naturals, geològics, històrics, culturals, i a més també pues, expliquem com funciona la gestió del parc, o sigui, qui és que fa les coses, qui és que està dins de la gestió del parc, i com fa les coses i per què es gestiona el parc. I també es fa bastant èmfasis en la CETS, en la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Això, per dur a terme aquest, fa falta un esforç de 80 hores. Comença aquest dijous i s'acaba el dia 5 de març. Quin pes té la part teòrica i quin pes la part pràctica?
Bueno, és un curs que té molta càrrega pràctica, perquè fem moltes sortides per conèixer bé el territori. La part teòrica la fem aquest any, la fem a Bellcaire, perquè és un curs, diguem-ne, itinerant. O sigui, el primer any es va fer a l'Estartit, el segon es va fer a Torroella, el tercer es va fer a Ullà, aquest quart es fa a Bellcaire i el cinquè pues, ja veurem on el farem. Mirem que sigui itinerant a tots els municipis que formen part del parc, justament perquè volem que el parc arribi a la població que està afectada pel parc. I volem que la gent del territori conegui bé el parc conegui la gent del territori, i a més volem que també es creïn xarxes socials, xarxes entre els alumnes del curs, perquè generalment són professionals o gent interessada en el territori, i volem que es coneguin entre si. Per tant, també fem bastanta feina de treball de grup.
El d'aquest any és el quart curs, amb les tres edicions fetes i la gestió o l'organització d'aquest quart, ja comença a haver-hi un bagatge per veure quina recepció ha tingut aquesta iniciativa o aquest curs. Des de la teva òptica, Boris, mirant enrere, tota la feina feta, aquest curs ja està plenament establert com una activitat habitual de cada any?
Sí, mentre hi hagi demanda, el curs es continuarà fent. I per moment tenim prou demanda, perquè de fet ja comencem a tenir llista d'espera per l'any que ve. O sigui que si vols apuntar-te al curs de l'any que ve, ja pots trucar al parc i que t'apuntin a la llista d'espera per l'any que ve.
Mira, aquest pot ser un avís per als oients. Jo l'he de fer un dia o altre, aquest curs, eh?
Us el recomano, perquè tothom que fa el curs, gent que coneix el territori i gent que no coneix el territori, tothom acaba sempre molt content. És un curs molt pràctic, també hi ha teoria, evidentment, però sobretot és molt pràctic. Uh-huh. Després també voldria fer una falca publicitària de que, a més del curs aquest de guies, fem anualment el curs de guies subaquàtics, dirigit a professionals i a bussejadors. I aquest el farem aquest any a finals de l'última setmana de maig i la primera de juny. O sigui que si esteu pensant en apuntar-vos en aquest, també ja podeu anar fent, apuntar-vos a l'agenda.
La dinàmica per inscriure's és posar-se en contacte amb el Parc Natural, com?
Sí, o posar-se, si trucar, lo seu és trucar al Parc Natural, tot i que les inscripcions es gestionen des del Museu de la Mediterrània. A Torroella.
Museu de la Mediterrània, 972-75-51-80, si no vaig errat. Si no, també el correu electrònic info@museudelamediterrania.cat, tan senzill com això.
Exactament.
Dèiem que, tornant al curs de guies, està pensat per professionals del sector i professionals que estan en contacte amb gent i que expliquen les excel·lències del territori. Gent de peu o gent de carrer poden apuntar-s'hi també?
Sí, i de fet, sempre... Aquests són cursos que són bastant heterogenis. És a dir, per exemple, aquest any tenim professionals, guies professionals que s'apunten al curs, però també tenim gent d'oficines de turisme i també tenim gent que és interessada en conèixer més sobre el parc. O també tenim gent que els agradaria en algun moment treballar més de cara al públic o més de cara a la natura. Sí, la gent del carrer és benvinguda, clar que sí.
Val a dir que tothom qui ha fet el curs en rep un certificat d'aprofitament i reconeixement assignat pel Parc Natural sempre i quan passant la prova avaluadora final i havent assistit obligatòriament a un 80% mínim de les classes, fa?
Sí, demanem això, un 80% d'assistència i que aprovin l'examen final, que no és un examen molt difícil, però has d'haver-hi estat present. Sí.
Sou molt estrictes amb aquest examen, anava a dir?
Mirem de ser estrictes, i mirem de ser-ho, sí. Això sí que és una cosa que és important, perquè com que començarem a tenir... si volem que aquest títol tingui un cert valor, doncs és important, que tingui una certa rigidesa, sí.
Avui n'hem fet un tastet, doncs, i un recordatori. Aquest mes de febrer, aquest dijous, precisament, comença el quart curs de guies del Parc Natural. Una activitat bàsica perquè el territori també es faci seu al parc i conegui les seves excel·lències, les seves virtuts i les seves amenaces. Ens ho ha explicat en Boris Weitzman, la veu del parc a la ràdio, aquelles càpsules informatives que fa dues temporades que escolteu en diferents horaris, i dels monitors o dels professors d'aquest curs. Boris, moltes gràcies, que vagi molt bé el curs.
Moltes gràcies a vosaltres i Abel, t'espero en el curs següent.
Vinga, va. Ja pots, pràcticament pots comptar-hi.
Mirarem agendes
i quins dies hi ha de faltar a la ràdio per poder anar al curs.
Ja veuràs que l'aprofitaràs molt.
Segur que sí. Fins ara, Boris.
Adéu.
Adéu-siau.
Para enseñarte, si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Tengo hábito de ti, me siento en deuda. ¿Cómo lo hago con el mundo que guardé para enseñarte? Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria. Qué facilidad reír y llorar, quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad.